COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No ha passat ni un mes de les eleccions al Parlament de Catalunya i aquest diumenge tornen a obrir els col·legis electorals. I diumenge les eleccions no són menors, potser són fins i tot majors. Les decisions de la lenta, burocràtica i allunyada mediàticament Brussel·les són claus en el nostre dia a dia. A lo gran, la lluita contra una pandèmia i la distribució, per mi, molt correcta de la vacuna salvadora. La guerra actual per la invasió de Rússia a Ucrània, ja, doncs, amb el seu més de 2 anys de guerra. I aquesta amenaça bèl·lica d'un horror que semblava inimaginable des de 1945 que tornem a patir. I les petites, des de les subvencions per canviar les finestres de casa fins les obres al nostre municipi, perquè els diners són fons europeus. I, per tant, la política comunitària és clau. I això es decideix aquest diumenge. Diuen que és l'elector més jove, el més desmotivat, el que ha crescut amb aquest règim de llibertats, de moneda única, de falta de passaport, de lliure circulació de persones i mercaderies. No hem viscut a l'època anterior al 1986, l'any de la entrada d'Espanya a la Unió Europea. Milions de persones per sota dels 40 anys que sol han viscut aquí, amb la integració europea. A Catalunya, per cert, la caiguda de la petició de vot per correu és d'un 27% respecte a les passades eleccions del 2019. I els partits, amb aquest últim dia de campanya, busquen vots. És la seva obligació. I mirin quina anècdota. Aquest migdia, 11:45, a la redacció d'informatius de COPE Catalunya, sona el telèfon, una trucada. L'agafa la nostra companya Yolanda Canales. I la veu a l'altre costat del telèfon és coneguda. Ni més ni menys, la veu de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, aquesta.
Tenemos esta gran oportunidad el domingo de volver a revalidar esta España de futuro, esta España de los derechos, esta España social, esta España que no quiere a las derechas extremas, que no quiere mirar al pasado.
No em diran de que estiguis treballant i de cop i volta escoltar la veu de Zapatero, així per sorpresa té el seu què. Diumenge, 9 de juny, eleccions europees. Bona tarda, sóc Sergi Tor i aquí continuem al migdia COPE i parlem ara d'un nou episodi de politització de les universitats catalanes. Potser no té res a veure amb el 9 de juny, però també a vegades indica el nivell de tolerància que hi ha, perquè dins de la llibertat d'idees s'han d'acceptar totes. I aquest matí un grup d'estudiants ha tornat a impedir que els companys seu a la Universitat a Pompeu Fabra hagin pogut accedir a les aules fins les 2. Aquest grup ha barrat el pas al centre amb cadires després de passar la nit tancats a la universitat en protesta pel paper de la Pompeu Fabra respecte a la guerra d'Israel i en contra dels terroristes de Hamas. El detonant d'aquesta protesta, que ha impedit el normal funcionament de la universitat, ha estat que el Consell de Govern no ha volgut pronunciar-se en la mateixa línia que ho ha fet la Universitat de Barcelona, és a dir, trencant totes les relacions amb les Universitat d'Israel. Mentrestant, estudiants que no estan d'acord amb aquest cas en bloquejar la universitat i que volien anar a classe han demanat, doncs, que s'acabin les vagues polítiques i que la universitat es mantingui al marge de qualsevol moviment polític, Yolanda Canales.
Que la universitat ha de ser un espai de debat i no d'imposició ideològica, i també denuncien la hipocresia dels organitzadors de la protesta perquè promouen el tancament de la universitat en nom de la pau mentre defensen el supremacisme i glorifiquen la violència política i el terrorisme. Ho denuncia l'associació constitucionalista S'ha Acabat, que recorden que els que han tancat l'accés aquest matí a la Pompeu Fabra són els mateixos que assetgen els estudiants d'aquesta entitat. L'Àlex és un d'aquests estudiants a la Pompeu i considera perillós la impunitat amb la que actuen aquests grups. Fins i tot el rectorat de la universitat va pactar amb ells que no es farien classes al matí.
Todo esto con el beneplácito y consentimiento de los órganos de gobierno de la universidad, es decir, por el rectorado, cosa que me parece totalmente preocupante y bueno, me atrevería a decir peligroso, ¿no? Porque al final el rectorado le está dando impunidad a estas personas para hacer lo que quieran, cuando quieran y donde quieran. Y aunque todo ello tenga que ser a costa de, bueno, del libre ejercicio de los derechos de cientos de estudiantes.
El cert és que una quinzena de persones, segons l'Àlex, s'han tancat a l'interior i han impedit el normal funcionament aquest matí del campus Ciutadella. A més, l'Àlex deixa clar que la protesta no és només pro-Palestina, sinó també contra la pròpia institució, contra la pròpia Pompeu, perquè consideren que no ha recollit ni les seves demandes ni s'ha compromès a trencar vincles amb institucions israelianes.
Busquem ja tot seguit, gràcies a Yolanda Canales, l'actualitat de serveis. Doncs amb el temps, molta calor amb aquest divendres, especialment a les comarques lleidatanes. A Ponent la temperatura ja pot arribar a primera hora de la tarda a 37-38 graus. Ara a Lleida estan a 36, Pla d'Urgell, Mollerussa 35, també a la Noguera. Avui aquesta nit hi haurà doncs petites tempestes a la Vall d'Aran i demà dissabte, doncs al matí calor i a partir, com dèiem, de la tarda-nit començarà el canvi de temps. Primer, amb tempestes fortes a Lleida i també a Tarragona. Això serà demà dissabte al vespre. I diumenge les tempestes seran més generalitzades, també a Girona i Barcelona, i amb una baixada de les temperatures entre 4 i 8 graus. Per tant, jornada variable d'aquest cap de setmana, molta calor inicial, canvi de temps progressiu a partir de dissabte a la nit, i atenció, el dia de les votacions, aigua i tempestes locals que poden ser molt intenses. Anem al trànsit. Busquem la circulació actual amb aquest divendres al migdia. Coneix la retenció en Servei Català de Trànsit, el Roger Serra. Roger, bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora, sobretot, destaquem dues incidències. Una a l'extrem nord de Barcelona, un accident que s'ha produït ja fa estona a l'inici de la Ronda de Dalt, zona de Meridiana. Encara hi ha un carril tallat en sentit Llobregat, per tant, cua des del nus de la Trinitat, i també cua a totes les vies que enllacen amb aquest nus de la Trinitat. Sobretot, pot anar bé vint, una cua de més de 3 quilòmetres ja des de Badalona, però també afecta la Ronda Litoral en sentit Besòs amb aturades de més de 4 quilòmetres entre Sant Adrià i el nus de la Trinitat. I a l'extrem sud en tenim un altre accident, autovia A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí. Hi ha dos carrils tallats en sentit Martorell, per tant, sortint de Barcelona, i la cua ja és d'uns 4 quilòmetres entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. Això a l'autovia A2, sortint de Barcelona, com us dèiem, a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quan anem a llogar un pis, utilitzem una immobiliària o no? Aquesta és una de les moltes preguntes que es fan la major part de persones que estan a la recerca d'una vivenda i a la que ha intentat donar una resposta un estudi que s'ha fet a públic aquesta setmana, el que deixa les immobiliàries doncs, una mica en una situació tocada. L'estudi en qüestió l'ha elaborat a l'Institut de Recerca Immobiliària i alerta que la intermediació de les immobiliàries empitjora les relacions de lloguer amb una menor satisfacció amb la vivenda, més problemes per als propietaris i pujades de lloguers. Això ho diu aquest estudi. L'estudi demana més transparència a les immobiliàries, més inspeccions i, si cal, sancions. Segons aquest estudi, les agències immobiliàries gestionen de 3 a 4 contractes de lloguer a Barcelona. I el que diuen els agents immobiliaris davant d'aquest estudi, què és? Doncs que és un informe poc rigorós i gens seriós. Els API lamenten també l'obsessió del sindicat de llogaters, que són els que hi ha darrere d'aquest estudi amb les immobiliàries, Elena Hernández.
L'informe d'IRDA analitza el fenomen que afecta directament a Barcelona i Madrid. La ciutat comtal és punta de llança en aquesta problemàtica que afecta a aquells que volen llogar una vivenda. Jaime Palomera, investigador d'IRDA, assegura que la professionalització del sector està afectant negativament a l'experiència de la gent.
La professionalització del mercat i l'augment d'intermediaris estan pitjorant l'experiència de la gent.
Segons l'investigació, assegura que el nivell d'insatisfacció amb l'habitatge és més gran quan són les immobiliàries les que gestionen els contractes. Per la seva part, els professionals del sector asseguren que aquest estudi no té en compte molts factors que entren en l'equació. Òscar Gorgues, de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, assegura la bona praxis dels agents immobiliaris.
L'agent immobiliari, com a professional que és, sap quines dades són les que ha de demanar,
té entrevistes personals amb els diferents llogaters, els hi ensenya l'habitatge, veu el tarannà de cada llogater.
Altre dels aspectes que denuncien l'informe és la discriminació que pateixen alguns dels llogaters en el moment d'anar a les immobiliàries en busca d'un pis. Tant els agents de la propietat immobiliària com des de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona asseguren que la discriminació que denuncien és molt lluny de la realitat.
La paraula discriminació no està ben utilitzada perquè no és la realitat del mercat, no? El que es dona en aquests moments és que quan surt un habitatge al mercat, aquest habitatge té molts pretendents.
L'API assegura que aquesta discriminació, insatisfacció i problemes que denuncien des d'AIRDA seria molt pitjor si els agents immobiliaris no entressin en l'equació, ja que entrarien al joc altres tipus de casuístiques.
I ens poden multar si avisem per WhatsApp o Telegram en un control de trànsit? Avui ens fem aquesta pregunta perquè en altres punts d'Espanya la Direcció General de Trànsit ja ha posat multes a conductors i conductores que han avisat de controls de velocitat o d'alcoholèmia. Ara com ara, no hi ha una normativa clara que prohibeixi l'ús d'aquestes aplicacions. El que sí que està castigat és l'ús d'inhibidors de radar que provoquen que els radars deixen de funcionar. Però la Direcció General de Trànsit ja s'ha posat seriosa per acabar amb les plataformes i multar les persones que notifiquin la presència de controls policials. A Catalunya, el Servei Català de Trànsit també s'ho està plantejant. El director del servei, Ramon Lamiel, ha estat aquest matí a Herrera en COPE amb el Ricard Álvarez.
I el que faran serà adoptar una estratègia oposada a la de la DGT, ja que no hi estan d'acord. I l'estratègia passa per adoptar i adaptar-se a les noves tecnologies, a part de ser molt més mòbils.
Nosaltres no estem d'acord amb la proposta que fa la DGT. Nosaltres creiem que ens hem d'adaptar a les circumstàncies. Tenim, en aquests moments, si fas una anàlisi de les dades, a Catalunya tenim 47-48 víctimes mortals, i han passat en 37 carreteres diferents. És a dir, nosaltres hem d'adoptar una estratègia més mòbil, moure'ns més a les carreteres i anar a aquelles carreteres i aplacar aquelles carreteres on tenim més sinistres.
Parlant concretament dels avisos a partir de conegudes plataformes i aplicacions de navegadors mòbils, el Servei Català de Trànsit vol aprofitar l'ús d'aquests navegadors en la seva vessant positiva per evitar riscos.
Nosaltres, evidentment, no vull que s'entengui que no ho promovem, això. Al contrari, no s'hauria de fer. Però donat que això és molt de difícil solució i molt de difícil control, nosaltres vam fer una enquesta i veiem que el 40% de les persones que s'informen de trànsit s'informen per navegadors. Tu que has d'utilitzar els navegadors per donar informació útil, i el que estem treballant amb Waze és poder donar informació útil, per exemple, de risc de sinistre o de risc de congestió,
sí.
I, per tant, utilitzar aquests navegadors per donar informació a la gent i evitar el sinistre. Si et donen la informació del teu control, repeteixo, tu el que has de fer és moure't, tenir una estratègia mòbil. Dinàmica. Mm. Per tant, mobilitat, dinamisme i utilitzar els navegadors en la vessant positiva d'informació de riscos.
El que queda clar és que cada vegada més conductors a Espanya estan utilitzant aplicacions mòbils de trànsit per a planificar les seves rutes i rebre alertes en temps real sobre l'estat de les carreteres, controls i radars.
I saludem al migdia COPE a David Fernández, responsable d'investigació de la Fundació RACE. David, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y los conductores qué dicen a esta intención de la Dirección General de Tráfico?
Bueno, pues para nosotros creemos que cuanta más información tengamos en como conductor, pues más seguros y podemos circular y así nos podremos anticipar a determinadas situaciones. Sí. Hay que tener muy en cuenta que muchos de los sistemas que utilizamos para navegar y para circular, bueno, pues nos alimentan de esa información para circular más seguros.
Pero la Dirección General de Tráfico argumenta que esto puede provocar despistes y bajo el paraguas de la Ley de Seguridad Vial que lo hace pues para mejorar esta seguridad.
Bueno, tenemos que tener muy presente que es la misma DGT la que está planteando esa comunicación directa a través de su DGT 3.0, donde está abierta que esa información que pase de accidentes, incidencias en la carretera, sea utilizada por sistemas como el Waze o cualquier tipo de plataforma que da información al conductor. Entonces, yo entiendo que, bueno, pues cualquier información que tengamos de antemano evitará situaciones de sorpresa y nos permitirá que podamos ajustar nuestra conducción a esas nuevas conducciones, a esas nuevas situaciones. Muy importante es que tengamos, bueno, pues que seamos razonables en el uso de esta tecnología y que evitemos esa situación de despiste.
Hablas de evitar la situación de despiste y hablas de la racionalidad. ¿Dónde entraría la racionalidad a la hora de tener un dispositivo móvil?
Bueno, pues hay que tenerlo que no se manipule mientras que estamos conduciendo. Es decir, podemos recibir información igual que escuchamos la radio, pero que eso no nos quite la atención de la carretera. Lo que debemos evitar es esa manipulación de los aparatos móviles o tecnológicos y tener todos nuestros sentidos en la carretera. Y bueno, pero que esa información nos pueda venir incluso por un audio.
Los radares fijos ya tienen un aviso previo en las carreteras mediante las señales. ¿Tú crees, David, que los radares móviles, es decir, los que se instalan en unas horas determinadas del día en diferentes puntos, también tendrían que tener este aviso por señales o no?
Sí, porque nosotros entendemos que ese radar se pone por un sistema de precaución y de reducir el riesgo, a no ser que estemos buscando un radar para recaudar. Por lo tanto, ¿por qué no avisar que existe esa situación de riesgo y que se está poniendo un radar para controlar la velocidad de los usuarios? Por lo tanto, si estamos en los fijos, ¿por qué no en los móviles?
Y una última pregunta a nivel general. Claro, llegar a víctimas cero quizás sería una utopía, ¿no? Pero que somos humanos. Pero desgraciadamente continúa habiendo muchos accidentes mortales diariamente en todas las carreteras, David.
Sí, es verdad que, bueno, tenemos que trabajar por esas víctimas cero. Sería un sistema perfecto, pero no podemos dejar de seguir formando a los trabajadores, a los conductores, concienciar a todos los usuarios de la vía, independientemente del modo de transporte que utilicen, para intentar conseguir que los riesgos sean los mínimos posibles.
David Fernández, responsable de investigación y de la Fundación Arrace, gracias por estar aquí a Migdia COPE Cataluña y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
I ara parlem d'un sector a l'alça, malauradament, perquè ha pujat l'activitat delictiva. A Catalunya hi ha més de 500 empreses, en concret 515, dedicades a la ciberseguretat. La facturació ha estat de 1.244 milions d'euros, un 16% més que l'any anterior, i un creixement d'aquesta facturació del 54% respecte als últims 6 anys. Les empreses de ciberseguretat donen feina a més de 9.400 treballadors, un 15% més que fa 3 anys. Els ciberatacs han augmentat amb una mitjana d'un 50%, i a Catalunya s'ha detectat un augment superior al 30% amb un impacte econòmic i reputacional significatiu. Ara s'ha creat l'Associació de Ciberseguretat a Catalunya, que vol agrupar a tot el sector implicat. Bruno Pérez, pèrit judicial informàtic forense, explica a Migdia COPE unes petites mesures de seguretat molt recomanables perquè ara per ara tothom està exposat a rebre un ciberatac i en aquest cas a ser estafat.
Primer de tot, una mica de seny, és el més important, aquesta immediatesa que tenim tots de voler les coses ràpides, de no llegir realment els missatges, veure un enllaç, fer un clic ràpid, començar a frenar una mica aquesta immediatesa i, sobretot, començar a fer cas als consells, una mica de seny amb aquestes contrasenyes que fem servir, que no podem anar amb la vagància de posar la mateixa a tot arreu. Activar el doble factor de verificació, les comptes d'Instagram, de WhatsApp, o sigui, elements bàsics, senzills, però ara ha arribat el moment que s'han de fer els deures.
És aquest perfil que podem pensar d'una persona espavilada amb informàtica i que es dedica doncs, a estafar? No. Això ja ha quedat anacrònic. On és d'ara se tracta de bandes organitzades, molt àmplies, internacionals, i a més perilloses, que fins i tot han diversificat el que és la seva activitat en delictiva, que tant pot anar del tràfic de drogues com en aquest cas doncs, a per estafes per internet. Bruno Pérez avisa que aquest estiu hi haurà més delictes i que, a més, cada vegada les estafes estan millor preparades.
Ara fa el que ve la tardor hivern de l'any que ve, amb tota aquesta informació que ara s'han robat i que estan treballant i processant, es preveuen, ja t'ho dic, atacs molt ben perfilats. Tu rebràs un correu electrònic en la que se't dirà el teu nom, el teu cognom, la teva adreça, el teu document d'identitat, et donaran la matrícula del teu vehicle, el número de vestidor, et diran que has fet exactament això, 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 de manera que tu agafaràs confiança perquè diràs, ostres, sí, és aquesta entitat perquè me coneix, perquè té les meves dades. Doncs justament no, tenen les teves dades i no és aquesta entitat.
Per tant, cada vegada més preparats els ciberdelinqüents i més preparats a què han d'estar la resta. És un dels objectius, aquesta preparació i aquesta prevenció de la creada Associació Catalana de Ciberseguretat. Cada dia més empreses de ciberseguretat perquè cada dia hi ha més delictes. I anem ara tot seguit a la pausa per publicitat i després escoltem les propostes de dues plataformes d'usuaris sobre el desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Vic i Centelles. Les escoltem d'aquí dos minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, deportes, de hogar y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta El Corte Inglés. En tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Somos los tres compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva tres días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices, si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els usuaris de la línia de Rodalies R3 tornen a reclamar millores en el desdoblament entre Vic i Centelles. Denuncien que l'estudi informatiu té greus mancances en accessos d'estacions i lamenten la falta de diàleg entre el Ministeri de Transports i les administracions més properes i en l'EDESMA.
Les plataformes Promoció del Transport Públic i Per què no ens fotin el tren no han volgut esperar més temps a fer una al·legació al veure que no es fa cap millora a les estacions. I estan segurs que ara és el moment perfecte per fer una millora global de la línia de tren. La principal queixa és la deficiència de l'estudi en el disseny de les estacions de Balenyà, Tona, Seva, Balenyà, Els Hostalets i Centelles. En aquest sentit, manifesten que no es té en compte ni l'entorn ni els trajectes a peu dels usuaris, fet que provoca recorreguts a peu per accedir a les andanes més llargs del compte. El president de la promoció del transport públic, Adrià Ramírez, demana corregir la corba de la variant de Malla per reduir l'afectació de terrenys.
Volem aquesta millora de temps, però d'altra banda entenem que una infraestructura d'aquestes característiques s'ha d'analitzar des de molts punts de vista i, per tant, entenem que una posició que sigui intermitja, és a dir, de la corba actual que no permet passar de 120 a la corba que proposen que permet de 160, segurament, puntualment, aquí es pot trobar una posició intermitja que no afecti tant.
Un altre aspecte que defensen és que el servei s'ajusti a les necessitats del territori. Marc Generes, portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, assegura que hi ha una doble necessitat.
Reclamem que la línia R3 té una necessitat doble. Per una banda, uns serveis de rodalies que afecten sobretot Vallès Oriental, Osona, amb alta freqüència, parant a tot arreu, i després també uns serveis de regional, sobretot pel Ripollès, Cerdanya, que necessiten velocitat.
Amb aquesta reclamació, insten a totes les administracions a treballar conjuntament per aconseguir una solució idònia i declaren que qui ha de liderar la continuïtat de les al·legacions és l'oficina tècnica de l'R3.
A Catalunya hi ha al voltant d'uns 950 municipis. Tots ells estan batejats amb diversos noms, un de més curiosos i estranys i altres de més clàssics i relacionats amb la religió. També la costum fa que, òbviament, doncs, adquirim la costum d'anomenar les ciutats. Com en altres punts d'Espanya, a Catalunya també hi ha noms de pobles per a tots els gustos. N'hi ha de divertits, d'estranys i també alguns sense voler d'ofensiu. Mai no t'ha passat allò de sortir de viatge i pensar que els noms de pobles o rius són de vegades molt sorprenents? De vegades simplement sonen divertits. Aquí va un tastet. La Pera, Espolla, Cabra del Camp, Tornabous, Cantallops, Vila de Cavalls o Ultramort, entre molts d'altres. Tots ells, per cert, grans poblacions on viure és magnífic. Per descobrir més curiositat sobre Catalunya i els noms dels seus pobles, hem convidat a Herrera en Cope al professor Joan Anton Rabella, de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, que ha estat amb la Yolanda Canales.
I de curiositats n'hi ha moltes. De fet, seria un no parar. Començant pel poble de Catalunya, que té un dels noms més curiosos, Ultramort, a Girona. En Joan Anton Rabella ens ha explicat que al segle X hi ha referències a voltor mort, com si efectivament a la zona es trobés aquest animal mort, un voltor. Però en altres casos, diu, no s'entén l'anècdota com a bou mort. I encara que sigui molt clar el nom, això què vol dir? Que hi havia un bou que va morir i era molt simbòlic? O és que la zona recordava l'animal?
Que a vegades tens noms que fins i tot són molt transparents. Posem per cas un altre mort, no? La Serra de Bou Mort. Mm-hmm. La documentació del segle IX demostra molt clarament que allà hi havia un bou mort. El que no sabem, perquè només n'ha quedat, per dir-ho manera, la documentació, però no l'anècdota concreta, és si és que hi havia un animal molt significatiu que estava mort a l'entrada de la serra o el que sigui, vull dir, allò que anaven i el veien allà, o si senzillament és que, vista la serra des d'algun punt, els hi semblava com si fos un bou mort.
A Catalunya hi ha molts municipis amb noms animals, precisament. Molts tenen a veure amb la ramaderia i, òbviament, perquè eren importants en aquella època. Estem parlant de Vilademuls, de Vila de Cavalls o de Tornabous. Però també hi ha que fan referència a llops, cantallops o gratallops, sense anar més lluny. Pel Joan Anton Rabella donen la idea de que aquests animals cridaven.
Possiblement, i ja dic que és un tema fins a cert punt debatut, sí que hi hagi al darrere la idea aquesta de llops que udolen, no que canten, però que sí que udolen, perquè fins i tot els graten, no és que es gratin, sinó de glatir, que també seria el mateix, no cantar. És a dir, tenim molts altres animals, tenim topònims com cantacorps o cantaperdius.
I després hi ha la microtoponímia, que sovint fa referència a l'aparença física d'una persona, el mas del coix o el mas del sord. Aquí juga un paper important posar renoms, que han acabat passant a la mateixa toponímia.
Posar renoms, i en aquest cas malnoms, doncs ha estat un sistema molt general, no? És a dir, els pobles, doncs allò de dir, a vegades ja per distingir l'un de l'altre, un era el xic, l'altre era el gran, un era el ros, perquè l'altre no era ros, etc. No? I clar, si et diuen, i fins i tot és que molts d'aquests, dels nostres cognoms venen d'aquí, clar, si et diuen fort és una cosa, si et diuen coix o et diuen lleig és una altra, sí, sí. No?
I de noms curiosos hi ha molts a Catalunya, com la Pera, Espolla, Tremp, Berga, Porreres o Porqueres, per posar només alguns exemples.
I marxem cap a la Bisbal. Ara no sé si avui és la Bisbal de Falset, la Bisbal de Montsant. Saludem el seu alcalde, Òscar Vidal. Alcalde, benvingut a migdia, COPE i bona tarda.
Hola, bon dia o bona tarda.
M'ha dit que s'ha anat ja cap a l'ombra perquè fa molta calor, no?
Bueno, fa calor, però bueno, es pot aguantar encara, no és la calor del juliol.
Val. Hores d'ara, alcalde, que és alcalde de la Bisbal de Falset o de la Bisbal de Montsant?
Ara encara de la Bisbal de Falset. Esperem ser aviat, el més aviat possible de la Bisbal de Montsant, però ara de la Bisbal de Falset.
Val. Avui divendres és alcalde de la Bisbal de Falset?
Sí.
Val. Recordem que va haver una votació fa aproximadament un mes i, a més, va provocar un resultat diabòlic perquè va empatar la votació, alcalde.
Sí, va ser un resultat que no ens esperàvem, 78 a 78, i va haver 159 participants, votants, i es van quedar 78 a 78 amb tres blanques, que va ser el que va provocar aquest empat.
I aleshores l'equip de govern ha decidit finalment optar pel canvi de nom.
Bueno, vam fer una miqueta de reflexió i com que la proposta va sortir des de l'Ajuntament, pues, i els cinc regidors estàvem a favor de fer el canvi de nom, pues, ho vam decantar cap a fer el canvi de nom. Llavors hem tornat a iniciar el tràmit per fer el canvi de nom.
I les 78 persones que van votar negativament aquest canvi de nom, com s'ho han pres, l'alcalde?
De moment no tinc queixes, ni tinc res dolent. Amb alguns no els hi va semblar bé, però està tot tranquil, de moment, a veure.
Bueno, cosa que ens congratula. Recordem que el nom era perquè hi havia moltes bisbals, en aquest cas a Catalunya, per fer la diferència, parlem ja de fa molts anys, es va anomenar la Bisbal de Falset, però sí que Falset està molt lluny del que seria gairebé uns 20 quilòmetres, i volíem en aquest cas que hi hagués una diferenciació perquè no hi hagués una confusió, no, amb els noms. Aquest és l'objectiu del canvi.
Sí, l'objectiu del canvi és que estem a 32 quilòmetres de la capital del Priorat, que és Falset. Clar, i a vegades ho necessitem més que res per ubicació. La gent busca la Bisbal de Falset, avui en dia, amb els medis que tenim, és molt fàcil tot, però, tot i així, la gent se queda amb el de Falset. I llavors, clar, tenim problemes d'ubicació administrativament i llavors també de sentiments. Hem nascut a la Serra del Montsant, vivim a la Serra del Montsant, morirem a la Serra del Montsant. Estem molt vinculats a la Serra, som als seus peus.
Clar, me parla de la situació també de sentimental, que en aquest cas doncs, és el que ha pesat finalment amb la seva decisió. Finalment, quan s'anomenaran la Bisbal de Montsant? Quins són els tràmits que han de seguir per aquest canvi de nom?
Ara, exactament no ho sé quan serà, però ara hem tornat a iniciar el procés per si algú vol fer al·legacions. Vam publicar el butlletí de la Generalitat quan publicar. Ara ja estem en el tràmit de 30 dies d'exposició pública. Quan hauran passat aquests 30 dies, nosaltres convocarem un ple per definitivament acordar el canvi de nom. I a partir d'aquí ja, depenent de l'administració, pot tardar entre 7-8 mesos. O sigui que podríem parlar d'un canvi de nom oficial a partir del juny de l'any que ve, ben bé, podria ser maig.
És a dir, un any encara, no? Un any per sí, canviar de nom.
Sí, creiem que un any, perquè ara estem en unes fetges que la gent comença a anar de vacances, ens hem de reunir tots els membres de l'Ajuntament. Clar, som en unes fetges delicades, però compto un any, segur, diria jo.
Suposo que el dia que, bueno, encara queda un any, no? Però el dia del canvi, el dia de canviar el rètol de l'entrada i la sortida de la localitat, aquell dia serà especial, eh?
Aquell dia serà especial, sí. Suposo que ho farem dur, no? Serà una cosa bonica. Entendrem que la gent ja s'haurà habituat una miqueta ja dins d'aquest període de temps, els que estaven més en contra de que no és no és que siguin en contra del canvi de nom, és més que res que fa més presa per fer la burocràcia d'algun canvi de paper, alguna cosa d'enquestes, però no és complicat ni res. Ho celebrarem el dia que canviem de la carretera.
Doncs aquest és l'optimisme del seu alcalde, Òscar Vidal. Avui, de la Bisbal de Falset, d'aquí un any, perquè els tràmits ja han pogut escoltar, són molt llargs, s'anomenarà Bisbal de Montsant. Després d'un referèndum que va quedar igualat, amb un resultat diabòlic, la decisió ja està presa. Alcalde, gràcies per estar aquí a migdia a COPE. Avui de la Bisbal de Falset. L'any que ve ja el saludem com la Bisbal de Montsant.
A veure si serà així. Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
I per altra banda, Banc d'Aliments alerta de l'augment de la pobresa alimentària en un moment en què també s'estan reduint els donatius. Ja tenen en marxa la campanya Cap Llar Sense Aliments per recaptar fons per comprar productes bàsics, Albert Martil.
El Banc dels Aliments va distribuir gairebé un 15% menys de menjar l'any passat. Ara estan treballant en el fet que les donacions de particulars i empreses s'incrementin. I és que quan hi ha més donacions, també hi ha una major conscienciació social i empresarial. D'igual manera, el director executiu del Banc dels Aliments a les comarques de Girona, Albert Riera, assegura que estan lluitant per reduir el malbaratament alimentari.
L'altre gran eix i en el qual estem treballant cada vegada més és el de la lluita contra el malbaratament alimentari. Conscienciar la població de que no hem de fer malbé els aliments.
La principal preocupació de l'entitat és el canvi del programa europeu amb què se substitueix l'entrega directa per les targetes moneder. Aquesta modificació deixa fora molts col·lectius, a més que les targetes només cobreixen 132 euros al mes per parella. La presidenta del Banc dels Aliments a les comarques de Girona, Carme Casacoberta, ha destacat positivament les campanyes que fa la Fundació, però considera que no són suficients.
Sí que ens fa molt bé gran recapte, però i aquestes campanyes fortes, però llavors preferim que siguin unes donacions que es pot fer una vegada a l'any o que es pot fer cada mes, jo pues, faig 5 euros o faig 10 euros, pues, mira, 110 euros al mes, al llarg de l'any són 120.
El 2023, el Banc dels Aliments va comptar amb el suport de 72 persones voluntàries i dues contractades a les comarques de Girona. Tanmateix, per conscienciar les noves generacions, van fer 87 xerrades a escoles i instituts.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I avui l'actualitat esportiva arriba a 3:45 del migdia. Joan Batllori, per quina causa? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Doncs perquè estarem de seguida amb el tenis, amb aquest partit de semifinals de Roland Garros, que ja està en marxa entre Alcaraz i Sinner, i que ja podeu seguir, si voleu, per la web, per aplicacions i per l'ona mitjana. Dic que ha començat fatal el partit per Carlos Alcaraz, que està perdent per 4-0 al primer set davant de Sinner. No troba ritme Alcaraz de moment, està cometent molts errors i de moment l'italià clar dominador. Parlarem també a partir de 3:45 de la llista definitiva d'Espanya per l'Eurocopa. Finalment han caigut Cubarsí, el jove central del Barça, que estarà als Jocs Olímpics, Aleix García, futbolista del Girona, i Llorente, de l'Atlètic de Madrid. Sí que està en aquesta llista definitiva Fermín, el jugador del Barça, que s'ho ha guanyat. Aquesta tarda Espanya viatja cap a Mallorca per jugar demà el darrer partit de preparació abans de l'Eurocopa contra Irlanda del Nord. També parlarem de l'Espanyol, sentirem el tècnic Manolo González ja en la prèvia de l'Sporting Espanyol de diumenge. És el partit d'anada d'aquesta primera eliminatòria per pujar a primera divisió. També pendents dels partits per pujar a segona. Demà Barça Atlètic Eivissa i diumenge Nàstic Ceuta. En handbol, pendents aquest cap de setmana de la Final Four de la Champions a Colònia, demà semifinals Barça Kiel i Aalborg Magdeburg, i el Barça de futbol sala eliminat en semifinals de la Lliga, no lluitarà pel títol i a més no jugarà la Champions la propera temporada.
3:45, Joan Batllori, tota l'actualitat esportiva, que és molta. Gràcies, Joan, fins ara.
Fins ara.
Ara ens deixem amb línia COPE, a les 3, repàs nacional i internacional. Línia COPE.